Molt bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 17 de novembre de 2025. Gràcies per començar la setmana amb nosaltres i serem cada dia de 9 a 12. En nom de tot l'equip, a punt ja i disposat a donar-ho tot a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Aquest dilluns començarà tocant de peus a terra, situant-nos una mica amb la roda d'actualitat, explicant què passarà als nostres municipis dia a dia. Fins 9:45 us expliquem com anirà la setmana, perquè a 9:45 les companyes dels serveis informatius ens acosten l'actualitat, ens expliquen com es lleva aquest dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. Seguirem amb esports a partir de 9:45, cròniques, resultats i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu en clau penedesenca. Començarem la segona hora, a les 9:06, amb solidaritat, amb la solidaritat en majúscula en aquest país, que és la Marató de TV3. I és que durant prop de 3 mesos, a Olèrdola, es fan i es faran activitats vinculades amb la Marató, convertint-se en un dels municipis del Penedès més actius en aquesta causa solidària. Avui, a l'entrevista de les 10, tindrem les tres veïnes que ho coordinen tot plegat. Són la Yolanda Lirón, l'Àngels Rísquez i l'Ivan Arqués. A 10:45, de nou parada i fonda, a càrrec dels serveis informatius perquè ens posin al dia i ens expliquin què passa aquest dilluns a casa. Aquesta setmana, concretament dimecres i dijous, Vilafranca acull un simposi de vinya i enologia ecològica. A 9:45, la secció d'Incavi, que és una de les entitats coorganitzadores d'aquesta jornada tècnica, vindran a presentar-lo el Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, i la Laia González, cap de comunicació. Amb ells, durant aquesta estona, parlarem dels reptes de la vinya i de l'enologia, canvi climàtic, fertilitat, gestió del sòl, sanitat vegetal, elaboració i comercialització, esclar, són algunes de les qüestions que abordarem. A les 11, la nostra recomanació per recentrar-nos, desconnectar del brugit i de les pantalles, el feinejant amb filosofia, amb Pere Martí. Són reflexions, són anàlisis que s'han de pair, que s'han de madurar. Sempre recomano que les recupereu al podcast. A 10:45, última cita amb l'actualitat. Ens posem al dia, sabem com acaba aquest dilluns i entomem la recta final. I acabarem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu Com ser tu, on avui parlem de medicació fàcil i potser que no caldria. Ho descobrim d'aquí una estoneta. Descobrim com serà la setmana, dia a dia, què passarà als nostres municipis amb aquesta roda d'actualitat amb la qual engeguem amb força cada dilluns. Obre la cita, Miquel Cuenca, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. En aquesta roda d'actualitat des de Ràdio Sant Sadurní comencem destacant-vos que aquests dies l'Ajuntament ha informat del confinament obligatori de les aus de corral i captives a l'aire lliure per prevenir la grip aviària. El Ministeri d'Agricultura ha decretat el confinament de totes aquestes aus per l'augment de casos, com comentàvem, d'aquesta grip. La mesura, fins ara limitada a zones de pas d'aus migratòries, passa a aplicar-se a tots els municipis. També es prohibeix l'ús d'aigua de dipòsits accessibles a aus silvestres i la participació d'aus en certàmens i activitats culturals. Les explotacions, incloses les ecològiques i d'autoconsum, podran sol·licitar, això sí, autorització per mantenir les aus a l'exterior si garanteixen que no hi ha contacte amb aus silvestres. D'altra banda, des d'avui dilluns fins divendres, l'Escola de Música Municipal celebrarà la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics. Ho farà amb activitats especials per l'alumnat a les classes. Avui, per exemple, hi ha assaig obert de la Paradise Band a 6:15 de la tarda. També, durant la jornada, hi haurà concerts especials dijous, divendres i diumenge. Aquest últim, el de diumenge, serà benèfic i anirà a càrrec dels professors i professores a les 12 del migdia a la sala d'actes de l'escola. El preu serà de 5 euros amb col·laboració amb Càritas. D'altra banda, dimecres hi ha doble cita a la Biblioteca Ramon Bosch, a 6:15. Pels més petits hi haurà l'hora del conte, contes que es mosseguen la cua a càrrec del col·lectiu. Hi havia una bugada. I a 7 de la tarda arrencarà un nou cicle d'especialistes a càrrec de la islamòloga Dolors Bramon, que presentarà el llibre L'Alcorà, una immersió ràpida. Del 22 al 30 de novembre, també us ho destaquem, Sant Sadurní tornarà a viure la Festa Major amb una programació pensada per tothom i organitzada pel Servei de Cultura de l'Ajuntament. El dia central, això sí, serà ja la setmana que ve, el dissabte dia 29. Pel que fa a aquesta setmana, dissabte a 7 de la tarda i diumenge a 6 de la tarda es representarà al celler de la Fascina l'obra Les coses que sé que són veritat amb el grup de teatre Cel Obert. També diumenge, en aquest cas a 11 del matí, es celebrarà la Festa Major dels Avis, a la Casa dels Avis. Pel que fa al municipi de Gelida, durant el cap de setmana celebrarà la 12a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya amb la participació de 15 colles procedents d'arreu del país, així com d'Andorra a la Vella, al Soler, a la Catalunya Nord i a Varallo, al Piemont, a Itàlia. El dissabte s'inaugura una exposició i també es farà la presentació de les colles participants i diumenge aquestes colles plantaran les calderes a primera hora per preparar les seves escudelles i ranxos que es podran degustar a partir de 1 del migdia. Els tastets tindran un preu de 12 euros i inclouran una supereta de ceràmica, cullera, 15 degustacions i el número d'una rifa en productes locals. D'altra banda, Subirats, avui a 5 de la tarda, al Subigran d'Ordal, es durà a terme una xerrada per entendre el procés de dol i com cuidar-nos davant la pèrdua. La xerrada anirà a càrrec de Cristian Serrano, psicòleg del Penedès Rural. Dimarts, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Ajuntament es farà el segon taller per l'elaboració d'un protocol municipal d'actuació davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I dijous a 7 de la tarda es projectarà el documental Turismo de Guerra, al finestral de Sant Pau d'Ordal. A Sant Llorenç d'Hortons, aquest dimecres, de 11:15, 1 del migdia, la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona visitarà el municipi per atendre les consultes i oferir informació sobre temes de consum als veïns. I a Avinyonet del Penedès, avui, de 4 de la tarda a 8 del vespre, s'habilita al local social d'Avinyó Nou l'oficina de sensibilització ambiental de la Mancomunitat per resoldre qualsevol incidència relativa amb el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents que Avinyonet va començar a implementar-se la setmana passada. L'oficina també repartirà material informatiu i els clauers dels contenidors pels veïns que encara no el tinguin. I a Torrelavit destaquem que dimarts a 6 de la tarda al Casal de Cultura es presentarà el llibre del Penedès, Els camps d'extermini nazis, a càrrec de Maria Teresa Sadurní, coautora del llibre, i Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
Des de Canal 20, el Miquel Rivera ens porta la resta d'activitats que hi ha escampades a l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns a les 7, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca, s'oferirà la xerrada L'hoquei patins, una història desconeguda i apassionant, a càrrec de Miquel del Cerro Sáez, a partir del seu llibre L'hoquei patins a Vilafranca del Penedès, 80 anys d'història. Dimecres, el caixer mòbil de la Diputació de Barcelona estarà davant de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal, a partir de 1:15. I per la tarda, el Biblobús estarà davant de l'edifici Niu de l'Oreneta, de 4:15 a 5:15. I davant de l'Ajuntament, de 5 a 7:15. A la Biblioteca Neus Català de Sant Martí Sarroca, l'Ajuntament organitza un curs gratuït per aprendre a fer anar la IA generativa. Serà de 6:15 a 8:15 de la tarda. El dijous, seguim amb el Biblobús a Castellet i la Gornal. Aquest cop el podeu trobar al carrer Montserrat, de 11:15 a 1:00. Abans, però, de 9:00 a 11:00, donarà inici al quart cicle de caminades. Seran 6,5 km de ruta que s'iniciarà al pàrquing de les bodegues Roger Rossell. A les cabanyes s'inicien els actes per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A les 3, a l'Escola de la Cabana, es farà el taller La Batalla Final, amb els infants del tercer cicle. A Sant Cugat de Sesgarrigues, amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants, es farà la lectura del Manifest dels Drets dels Infants per part dels consellers del Consell d'Infants. L'acte també commemorarà el 15è aniversari del Consell d'Infants de Sant Cugat de Sesgarrigues. Serà de 6 a 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. El divendres segueix el cicle d'humor a Olèrdola, amb l'actuació de Maite Carreras al local Roser Montaner de Sant Miquel, a les 8 de la tarda. La farmàcia Montserro de Sant Martí Sarroca proposa un taller pràctic per aprendre a reconèixer plantes medicinals locals i a preparar remells senzills, com xarops, infusions i decoccions, per reforçar les defenses i alleujar els petits mals d'hivern. Serà càrrec de la Berta Garriga de 10 a 11 del matí. A les cabanyes continuen els actes per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista. A les 5, al gimnàs de l'escola, l'hora del conte, a càrrec del Jan i la Ginesta. I a Santa Margarida i els monjos es faran diversos actes per commemorar els 750 anys de la mort de Raimon de Penyafort. A les 10 del matí, conferència magistral sobre Raimon de Penyafort i el naixement de la Inquisició a la Corona d'Aragó, a càrrec de Sergi Grau i Torres, doctor en filosofia i historiador especialitzat en l'edat mitjana. A les 11, projecció de l'episodi L'olor de la por dedicat a la Inquisició contra els càtars, del Phil Bogra, la gran heretgia europea, dirigit per Fredo Valla. A les 12, visita guiada pel castell. A 1:15, taula rodona, el temps de Raimon de Penyafort, amb la participació de Joan Torrents, historiador local i president del grup d'estudis rapitencs, i Eduard Berga, investigador de les heretgies medievals. A 2:15, espectacle històric-artístic Veus al castell. I per acabar, a 2:15, dinar de germanor a càrrec dels participants. A Sant Cugat de Sesgarrigues, en el marc de la Setmana de la Pedra Seca, tindrà lloc la xerrada Pedra Seca i Geologia al Penedès, a càrrec de Baran Guillén, antropòleg de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Serà a la sala de lectura Antoni Margarit, de 7 a 9:15. A Olèrdola, el dissabte, es farà una visita comentada per les barraques de Pedra Seca. La sortida serà a 9:45 des del conjunt monumental. A les cabanyes, es farà una visita comentada a l'església romànica de Sant Ventil de les Cabanyes i als seus murals medievals. Hi haurà dos torns de visita, a les 11 i a les 12. A Sant Cugat de Sesgarrigues se celebrarà el Festival de Tardor Folk, a la sala del cafè. Aquesta primera edició del festival neix d'un treball de recerca de segon de batxillerat. A 10:45 es durà a terme un taller d'iniciació al ball folk. A 12:15, del ball vermut, interpreten el cançoner tradicional i català. A les 2 hi haurà una paella popular. Els tiquets es podran aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. Tot seguit, sobre taula cantada i dirigida per l'Elias i la Laia, que faran cantar els assistents peces del repertori popular i tradicional català. A 6:15 de la tarda, anem l'Eu d'Ansà, actuació musical a càrrec d'en Joan Codina Vila. Per acabar el festival, a 9:15, espectacle Les cançons de la tele, amb en Josep Mas. El Centre Social de Pontons acollirà una jornada per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers de les Dones. L'acte començarà a les 10 de la nit amb la lectura del manifest institucional. Tot seguit, tindrà lloc l'actuació musical del grup Omniria Duo. Diumenge, a Santa Margarida i els monjos, es podrà visitar de manera conjunta el Ciarga i el Castell de Penyafort, en dos torns de visita, a partir de 10:45 i a les 12. I a Vilobí del Penedès es farà una ruta familiar pel Parc dels Talls. El recorregut serà d'uns 3 quilòmetres i començarà al centre de benvinguda del parc, a 10:45. A Sant Cugat de Sesgarrigues es farà una passejada guiada per la història del municipi. La ruta començarà al forn de l'exposició rural a les 11 i tindrà una durada aproximada d'uns 90 minuts. A les cabanyes continuen els actes per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista. Al gimnàs de l'escola, de 10 a 12:15, l'entitat Trama ha organitzat un taller per joves on es reflexionarà sobre les desigualtats i el gènere de l'espai públic. I a 12:15, el concert d'Aya i King, a la terrassa del bar lúdic al CEP.
Com anirà la setmana al Baix Penedès? Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui de 5 a 9 a la Casa de Cultura es podrà donar sang i plasma. Demà, de 5 a 7 de la tarda a la Casa de Cultura, assessoraments acadèmics i laborals. Continuem amb més actes, ja que demà a les 7 de la tarda a la Societat de la Torregassa hi haurà una reunió informativa sobre el traçat de la nova carretera. Pel que fa al dissabte, el Papiolet celebrarà la segona fira de Nadal. De 10 del matí a 8 de la tarda, artesans i firaires. D'11 a 3 quarts d'una, tallers de Nadal. A la 1, sorteig d'un lot de productes. D'1 a 3, paella popular. A les 4, ajuda'ns a buscar el tió del Papiolet. A 1 quart de 6, taller de Nadal amb la Creu Roja. A 2 quarts de 6, cantada de Nadales. I a les 6 de la tarda, sorteig d'un lot de productes. També hi haurà recollida de joguines amb la Creu Roja, recollida de llanes per l'associació L'Agulla de Llorenç, i també es podrà deixar el vostre missatge a l'arbre dels desitjos i hi haurà un racó de jocs per a la mainada. I pel que fa a dissabte, a les 12, a la sala d'actes a la Casa de Cultura, Biblioteca Sant Déu, l'arquitectura del vi, en aquest cas la geometria natural del Gaudí. Serà un conte fantàstic i tast per adults a càrrec de l'Olga Armengol, professora divulgadora científica i actriu. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, perquè avui a les 5 a les Escoles Velles hi haurà l'inici de taller de ciberseguretat per a la gent gran. Pel que fa a dijous, a les 8 de la tarda al centre Xerrades de Muntanya. Pel que fa a divendres, a 6:45 a la Biblioteca Municipal, presentació del llibre El Piso de la Vertical, d'Anna Blandón. El dissabte, a les 9, a l'Església Parroquial, concert del Corizzi en honor a Santa Cecília, patrona de la música. A les 8, a la comparativa Cicle Cinema Gaudí, amb la pel·lícula Sorda. Pel que fa a diumenge, a 9:15 del matí, la comparativa Sortida Cultural de Natura i Territori. Serà amb una ruta modernista, Museu de les Puntaires i Giralda de l'Arbós, amb una visita guiada. A les 6 al centre, matinals infantils. I a les 10 a la comparativa, Vall del Diumenge, amb Estrès Van. Margem ara cap a Banyeres del Penedès perquè aquest cap de setmana celebren la Ruta de la Pedra Seca fent diverses actuacions. Concretament, el dissabte, de 10 del matí a les 12, taller de demostració i explicació de reconstrucció d'un marge de pedra seca. I el diumenge, a les 10 del matí, des de la plaça de les Escoles, sortida Pedra Seca a Saifores, amb una ruta a peu d'uns 4 quilòmetres per l'entorn del nucli de Saifores. Continuem ara anant cap a Santa Oliva, ja que el dimecres, a les 6 de la tarda, al Cau de l'Oliva, hi haurà taller per parlar de relacions de Decideix-te i Mou-te. Pel que fa a divendres, a 6:45, a la nostra llar, sessió de cinema del cicle Gaudí, amb la pel·lícula Sorda. El dissabte, a les 7 de la tarda, música als balcons, itinerari musical pel nucli històric a la plaça Major i que organitza ATSO. I el diumenge, a les 11, a la plaça Europa, Clean Up Day, netegem el nostre entorn, on està el repte. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè el dissabte celebren la cultura de l'oli amb la primera jornada de l'oli del municipi, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Ara és el torn d'anar cap al moment, ja que avui a les 5 de la tarda hi haurà tallers de prevenció i acompanyament davant les violències sexuals. És per a joves i pots participar, opinar i emportar-te un bon berenar. Pel que fa a dissabte, a 11:15, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, es farà el taller de defensa personal i seguretat femenina. Cal fer inscripció prèvia al 977-688-429. Margem ara cap al Vendrell, com divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Dissabte també, l'Auditori Pau Casals, a les 8 de la tarda, Aurea Franc, com sonaria en català. I el diumenge es farà la segona edició de la cursa del Gos Solidària que organitza Arda. Margem ara cap a Calafell, ja que el dimecres d'un quart de 10 a 1 hi haurà la jornada Dona i Empresa a la Disco Vips de Calafell. Pel que fa a dijous, al Centre Cívic Cinema Iris a les 6, curs contra la violència masclista. I el diumenge, Diada de Santa Cecília, amb multitud d'actes. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que divendres a les 7 a la Biblioteca Municipal Mar de Mata s'acollirà un espectacle musical amb Pits Band, una activitat per adults emmarcada dins del projecte Biblioteques amb D.O. 2025 i que comptarà amb un tas a càrrec de Sallés Augustus Fòrum. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat.
I acabem a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler explicant com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana carregada també d'actes i d'activitat a Vilafranca del Penedès. Per començar avui, d'aquí a una estona, a 11:15, es procedirà a la inauguració d'una exposició que es troba al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que es podrà visitar les properes setmanes, es podrà veure les properes setmanes, una exposició que porta per títol Veus invisibles, les mares solteres i la infància abandonada al Marroc, de l'entitat Amics dels Infants del Marroc, i que, com dèiem, s'exposa al passadís central de l'Hospital de Vilafranca durant aquestes properes setmanes. Demà dimarts hi ha un acte que estem tots a l'espera, que és la presentació oficial dels actes de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, que tindrà lloc els dies 20 i 21 de desembre vinents. És la 361a edició de la Fira del Gall, i després de l'anunci i la publicació en el butlletí oficial de l'Estat la setmana passada, que per prevenció en la grip aviar les peces de viram han d'estar tancades, cal veure com pot afectar o no això a la celebració de la fira. Això ens explicaran demà, com dèiem, en aquesta convocatòria de premsa, en la que, de fet, també ens diran que totes les persones vinculades a la celebració en relació al ball de la gallina del gall Tomasot i la gallina que l'acompanya, doncs són els encarregats de fer el pregó de les fires d'aquest any, de la Fira del Gall. Això, com dèiem, serà demà en aquesta convocatòria, un dia en el que també a la tarda, a partir de les 6, hi ha celebració de ple municipal ordinària a l'Ajuntament de Vilafranca, que, recordem-ho, com que el saló de sessions de la Casa de la Vila està tancat per obres, es farà a la sala de plens del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, un ple obert a la ciutadania i que també podreu escoltar i seguir per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió. Això serà demà dimarts a partir de les 6 de la tarda. I en relació amb l'activitat política, dir-vos també que, per cert, avui a les 7 hi ha una entrevista a taula rodona que la periodista Roser Ferrer farà al regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, sobre la seva experiència a bord d'un dels vaixells de la flotilla que portaven ajuda humanitària a Gaza, que serà avui a Vilafranca, a l'Escorxador, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda, un acte organitzat des d'Esquerra Republicana. I dimecres, el PSC Vilafranca organitza un acte d'homenatge a Ernest Lluch en el 25è aniversari del seu assassinat a mans d'ETA. L'acte tindrà lloc també a l'Escorxador, dimecres, a les 7 de la tarda, i vol recordar la figura i reivindicar el llegat com a impulsor de la sanitat pública universal a l'Estat espanyol. Això serà, com diem, aquest homenatge a Ernest Lluch el dimecres a les 7 de la tarda. Abans, però, demà dimarts, l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Eugeni d'Ors participa en una plantada d'arbres a la Riera de Llitrà, impulsada per la cooperativa L'Aresta, en el marc del projecte Enverdim Vilafranca. Serà demà al matí, amb aquest programa de renaturalització urbana impulsat i dinamitzat per la cooperativa L'Aresta, que du a terme una matinal de reforestació a la Riera de Llitrà. Avançant amb els actes que es duen a terme aquests dies a Vilafranca, també hem de parlar-vos, per exemple, dimecres a 5:45 de la tarda, d'una xerrada sobre els conflictes bèl·lics, en aquest cas, comunicar amb cura, cuidar la vida, reflexions per transformar la mirada sobre els conflictes bèl·lics, organitzada per l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. La xerrada té lloc al Servei d'Igualtat i Solidaritat de l'Ajuntament de Vilafranca, a la plaça del Penedès, número 3, segona planta, el dimecres a 5:45 de la tarda. I si ens anem ja cap al cap de setmana, doncs hem d'explicar-vos, entre altres qüestions, que el dissabte a Vilafranca hi haurà una projecció de la mostra de cinema espiritual, serà a la sala Zazí de Vilafranca a partir de les 5 de la tarda, amb la projecció del film Una mare de Tòquio, de Yoshi Yamada. I també hi haurà la inauguració de Globs, en aquest cas la Bienal d'Art Jove Globs, que tindrà lloc, en aquest cas, pel que fa a la seva inauguració, l'espai cultural del Fòrum Verge Balaguer, el dissabte a les 7 de la tarda.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Fogo do Vento de la portuguesa Marta Mateus guanya el MOS 2025. L'Espurna de Hielo d'Òscar Jiménez s'endú el Premi Bicatalà. El MOS Festival Internacional de Cinema del Vi posava ahir al vespre punt i final a la seva edició al Penedès amb la gala de cloenda celebrada a l'Auditori de Vilafranca i presentada pel periodista Xavier Grasset. El film que ha rebut el Gran Premi del Jurat ha estat Fogo do Vento, una pel·lícula experimental dirigida per la cineasta portuguesa Marta Mateus, que el jurat ha definit com una pel·lícula única i bella que, des del minimalisme i unes històries molt personals, s'obre a la història de Portugal. El Premi Bicatalà ha recaigut en l'Espurna de Hielo d'Òscar Jiménez, que planteja el possible origen de la Coca-Cola a València. El premi al millor treball de ficció ha estat per a Atajo, de Benjamin Leiter, que s'ambienta al camp xilè dels anys 40, on un treballador del camp que pateix d'insomni és empès a convertir-se en un bandit. Comencen les obres de millora de l'accés al polígon de Can Ferrer de Sant Sadurní. Aquests dies s'han iniciat els treballs per habilitar un pas de vianants amb semàfor en l'accés al polígon industrial de Can Ferrer i que connectarà amb la resta del municipi. En aquest punt també s'està construint una vorera que enllaçarà amb les voreres a ambdós costats de la carretera. La instal·lació de semàfors i senyalització vertical en tots dos sentits reforçarà la seguretat de pas per a moltes persones treballadores de les empreses instal·lades al polígon, així com de veïns que vulguin adreçar-se a peu fins al tanatori. Es tracta d'una de les actuacions previstes en les obres de condicionament de la carretera BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia, Piera i Masquefa, al llarg de 9 quilòmetres que està duent a terme el Departament de Territori de la Generalitat per tal d'eixamplar aquesta via, reforçar el ferm i millorar-ne la seguretat. Avui hi ha donació de sang i de plasma a Sant Jaume dels Domenys. Avui, de 5 a 9 del vespre, a la Casa de Cultura, al carrer Germanor número 8, acollirà una nova jornada de donació de sang i de plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament. Donar sang és un gest solidari i imprescindible per garantir l'atenció sanitària als hospitals. Cada donació pot ajudar fins a 3 persones, ja que la sang es divideix en glòbuls vermells, plaquetes i plasma, que s'utilitzen en diferents tractaments i intervencions. Pot donar sang qualsevol persona major de 18 anys, amb bona salut, que pesi més de 50 quilos i en el cas de les dones que no estigui embarassada. No cal inscriure's prèviament, però es recomana reservar hora a través del web de Banc de Sang. En aquesta ocasió, qui ho desitgi també podrà fer donació de plasma, un líquid essencial que permet fabricar medicaments vitals per a moltes persones amb malalties cròniques o immunitàries. Com que el plasma és majoritàriament aigua, la recuperació és molt ràpida i les donacions poden ser més freqüents. Les persones interessades en fer donació de plasma cal que reservin hora, ja que hi ha places limitades. I acabem explicant-vos que s'ajorna la segona festa de l'esport d'Olèrdola. La segona edició de la festa de l'esport, que s'havia de celebrar el proper dissabte 29 de novembre a Sant Pere Molanta, s'ha ajornat i es realitzarà durant el 2026. Així ho ha anunciat el regidor d'Esports, Marian Buta, que ha explicat que s'ha posposat la festa perquè la majoria de premiats tenen compromisos de competició i no haguessin pogut assistir de mantenir-se a la data del 29 de novembre. Buta avançava que la festa es preveu realitzar l'any 2026 i premiarà els èxits esportius, tant individuals com d'equip, assolits tant la temporada passada com aquesta. El regidor d'Esports exposava que el format es manté després de l'èxit de la primera edició. També mostrava la seva satisfacció per la bona notícia que suposa que molts dels premiats en la primera festa també ho seran en la segona, perquè han pogut assolir de nou èxits esportius.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15.
els esports.
Comencem els esports d'aquest dilluns 3 d'octubre amb l'hoquei patins. Pel que fa a la jornada 9 de l'hoquei Lliga, el Noia Freixenet va caure aquest diumenge per 1-3 davant el Liceo. Un partit on els visitants, a diferència dels sadorninencs, van ser més efectius en els moments clau. Ens ho explica el nostre company Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet ha encaixat la seva cinquena derrota en 9 jornades de l'Hockey Lliga després de caure, com comentava Sílvia, aquest diumenge a casa davant el Liceo per 1-3. Resultat immerescut per les prestacions d'un i l'altre equip, però els sadorninencs van tornar a evidenciar les carències ofensives i la manca d'encert. En una primera part en què es va mostrar molt seriós en defensa i concedint molt poques oportunitats al rival, el Noia es va avançar amb una bona acció individual de Xavi Aragonès. Els gallecs, que estaven trobant moltes dificultats per trobar la porteria rival, van aconseguir capgirar el marcador abans del descans amb un llançament de penal convertit per Nil Cervera i una diana de Dava Torres aprofitant una superioritat numèrica. Al segon temps, el ritme va decaure i el Liceo va administrar la dinàmica del joc davant un Noia que es va anar apagant físicament i que ja no va poder aixecar-se després que Arnau Xaus aprofités una falta directa per situar l'1-3 definitiu del partit. Els sadorninencs van aprofitar dues superioritats i una falta directa, volíem dir, van desaprofitar dues superioritats i una falta directa que els podria haver costat l'objectiu de puntuar. A l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, i al capità, Aleix Esteller, lamentaven que el partit contra Liceo se'ls havia escapat una vegada més per detalls puntuals i feien una crida a seguir treballant units per sortir d'aquesta situació delicada. Escoltem-los.
Si no fijáis en el resultado, hemos hecho un partido el que tocaba contra un gran equipo, un equipo top, un club top, que se ha decidido si hacéis un análisis objetivo en la bola parada. Hemos defendido, el equipo ha defendido muy bien, ha hecho un esfuerzo muy grande en minimizar las virtudes del equipo contrario, que son muchas, y el partido se ha ido ahí. Los tres goles que nos han metido han sido power y dos bolas paradas. Nosotros hemos tenido las opciones y no hemos podido conseguir. Esa es la valoración, igual un poco superficial, que hago, pero estoy contento, muy contento con la actitud, el compromiso y el rendimiento del equipo. Ahora, mañana vamos a descansar, nos vamos a juntar y vamos a intentar entre todos hacer ahí una conjura. A ver si el sábado puede ser un día especial de competición europea, que tenemos los antecedentes del año pasado que nos fue muy bien. ¿Y por qué no soñar? Es difícil, muy difícil, ganar a cualquier equipo de la Hockey Liga en este caso, bueno, como el Caldas. Ganarle de 3 goles pues no será tarea fácil, pero creemos que no es imposible. Entonces vamos a trabajar de día, sobre todo mentalmente, para hacer el partido que toca y a ver si tenemos también ese punto de suerte que se necesitan en estos momentos.
Sap greu perquè estem intentant capgirar la situació, estem entrenant més bé que mai, estem tots junts, tots hi creiem, i al final l'esport i l'esport d'elit depèn de que el pilota entri, i avui no ha sigut així. Però al final no queda un altre que aixecar-nos i continuar lluitant perquè portem la samarreta del Noia i al final el que toca és apretar-nos i estic segur que ho aixecarem.
Com comentava el mateix Cortijo, aparcada l'Hockey Lliga, el Noia s'haurà de centrar en recuperar sensacions d'aquí una setmana a la tornada de la primera eliminatòria de la Europe Cup, en què haurà d'aixecar a l'Ateneu 2 gols, que és la renda obtinguda pel Caldes al partit d'anada d'aquesta competició europea. Parlem ara de l'altre equip penedesenc, a l'Hockey Lliga, el Calafell, que s'hi va aconseguir els 3 punts golejant per 1-4 al Caldes. La crònica ens la costa la Lourdes Sánchez.
Així és, un repàs en 4 minuts van ser suficients perquè el Calafell batés al Caldes. Un gol de Jepi Selva i 2 de Biel Pujadas entre el 28 i el 32 van definir un partit que el mateix Pujadas havia començat a decantar per les de Guillem Cabestany. Adrià Ballar va maquillar un resultat que deixa els verds i blancs en 5è lloc i amb 4 partits seguits sense perdre. Al conjunt calafellenc li va costar 11 minuts reflectir la seva superioritat en el lluminós. Va ser després que Adrià Ballar Villar veiés la targeta blava i el Caldes es quedés amb un home menys. Aleix Marimón va armar el llançament des de lluny i Biel Pujadas va caçar la bola per abatre a Jesús Fernández i obrir la llauna. Així va arribar el partit al descans i tres minuts després del reinici, un genial arrossegament de Xepi Selva va posar el 0-2. Els d'Eduard Candami van tenir opcions de retallar diferències, però en poc més d'un minut, Pujadas va coronar un gran contra per a després d'un rebuig, marca el 0-3. Poc per escriure que de vejar, Pujadas va tornar a marcar després de treure ràpidament una falta i va fer el 0-4. El Caldes va errar dues faltes directes al Calafell 1 i Ballart va maquillar el resultat mancant un minut. Amb aquest resultat, el Calafell es troba cinquè a la taula classificatòria amb 14 punts. Escoltem ara les declaracions de Guillem Cabestany.
Bueno, avui hem d'estar contents, necessitàvem una victòria i tot i que el Caldes ha fet per bastants moments del partit ens ha generat bastantes ocasions, ha sigut una victòria que no s'ha patit en molts minuts del partit, en molt tram de la segona part. Hem fet una bona primera part, a l'inici de la segona hem pogut guanyar aquest avantatge que ens ha donat la tranquil·litat i una victòria que relaxarà el vestidor, que esperem que generi confiança. De cara als següents partits, estàvem fent bastant bons partits, però no recollíem punts o empats. I ara aquesta victòria penso que ens donarà la tranquil·litat per encarar el que ve la setmana que ve, que des d'allà el vestidor en té moltes ganes, que és l'eliminatòria amb el Québer. Ens volem treure l'espineta clavada de França, que és un partit que hem de guanyar entre tots, l'equip, l'estaf, l'afició. Haurem d'apretar fort perquè és un partit molt complicat, més del que la gent es pensa, i necessitarem tota l'energia de tothom per superar l'eliminatòria.
El pròxim partit de l'Hockey Lliga del Calafell serà diumenge, dia 30 de novembre, quan el Calafell rebrà el Pons Lleida al pavelló Joan Ortoll.
I des de Domenys Ràdio també us acostem la crònica de l'empat a 2 del Vendrell a domicili davant l'Alcobendas en la cinquena jornada de l'Hockey Lliga a Plata Sud.
Empat 2-2 del Vendrell aquest dissabte a la pista de l'Alcobendas. El primer partit sense el lesionat Lluís Ferrer i amb el guió invers al viscut la setmana passada contra el sensible Olot, ja que els jugadors de Toni Porta es van veure contra les cordes amb el 2-0, però aconseguien empatar in extremis gràcies al capità Jordi Ferrer en un tram final, on fins i tot haurien pogut capgirar el marcador. Els madrilenys avançaven poc abans del descans en una acció afortunada, on la penjada d'Alonso Martín era desviada per Ferrer abans de col·lapsar al fons de la xarxa. A la represa, el mateix Martín aprofitava la desena falta vendrellenca per marcar el doblet de falta directa. Aleshores, però, el Vendrell despertava i es ficava de nou dins del partit amb un gol d'Aldo Velasco, que uns minuts després veuria una blava que frenaria momentàniament la reacció roig-i-negra. Un cop recuperada la igualtat, Xevi Arcas mantenia viu el somni de puntuar aturant un penal a Jorge López i finalment, a dos minuts per a la conclusió, Ferretti anotava el 2-2 definitiu. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba setè a la taula classificatòria amb 7 punts. Escoltem les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
Doncs bé, el partit, marxem amb un empat que podem donar el punt per bo. Se'ns havien posat 2-0 i una pista molt complicada, la veritat. L'equip del Covendas que defensa molt bé. Crec que la primera part no m'ha acabat d'entrar al partit, ens ha costat molt. I bueno, al final, amb una penjadeta es posen 1-0, després amb una directa es posen 2-0, estàvem patint molt, i al final bueno, hem pogut canviar la dinàmica, posar-nos 2-1, i al final per sort hem pogut empatar, i donem el punt per bo, que hem fet l'actitud jugadors ha estat bona, però hem sortit tous, hem de ser una mica més regulars durant els 50 minuts. Més que tous, que ens ha costat molt sortir de pressió i adaptar-nos a la pista. Però bueno, seguim un puntet més i ara la setmana que ve quasi igualada intentarem fer bo aquest punt.
La pròxima cita serà dissabte vinent a 8:15 de la tarda al pavelló Quim Tomàs contra el Cimar Igualada B.
B
de l'empat del Patí Vilafranca amb l'Igualada, ens en parla ara l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Eric.
Bon dia. Doncs sí, repartiment de punts a les comes entre dos equips que arribaven amb una bona dinàmica, sobretot a l'Igualada B, que no ha perdut cap partit aquesta temporada a l'Hockey Lliga Plata Sud. Un partit, com dèiem, molt intens, en què finalment va haver aquest repartiment de punts, cap dels dos equips va acabar d'imposar-se, i en què també les porteries van tenir una gran actuació dels seus dos porters. Destaquem la presència d'Edu Jurado, que amb el pas de les setmanes també s'està fent fort sota pals defensant la samarreta vilafranquina. S'avançava a l'Igualada bé amb el gol de Martí Busquets als 10 minuts de partit, i a tocar del descans Roger Montserrat aconseguia signar l'empat. Quedaven 3-21. Però abans d'aquesta mitja part encara reaccionaria a l'equip local amb una directa transformada per Roc Nogareda. Una falta directa que transformaven just abans, ara sí, del descans. Començava aquest segon temps amb el 2-1 a favor del filial igualadí, però el Vilafranca reaccionava. Directa fallada a un minut i mig de començar la segona part per Arnau Ribas, i després Arnau Ribas aconseguia fer l'empat a 2 quan encara quedava un quart d'hora de partit. Ja el marcador no es tornaria a moure, i cal destacar que Roc Nogareda, autor d'un dels gols del seu equip, encara tindria una directa per la desena falta vilafranquina, però aquí sí que es va topar amb Edu Jurado, que va salvar aquest punt per l'equip de Sito Expósito, que va mostrar una molt bona imatge davant un gran equip com és aquest Igualada B. Escoltem les paraules de l'entrenador Sito Expósito i també del porter Edu Jurado.
Vinga, doncs, a peu de pista, novament, us saludem per fer un parell d'entrevistes. El primer és amb l'Edu Jurado, que el tenim aquí, el porter del Vilafranca. Edu, dèiem, aquesta pista és molt complicada, un punt important, no?
Sí, sí, i tant. Aquesta pista poca gent crec que guanyarà aquí, i el que hem de fer a partir d'ara és fer bo aquest punt que hem tret aquí, perquè pocs equips podran rascar-lo, crec.
Vilafranca, que ens ha agradat la segona part, sobretot, sí. Molt, molt seriós,
sí, sí,
no?
Sí, han tingut poques ocasions, podríem dir, clares, però les que han tingut han sigut clares, però jo crec que hem dominat i hem tingut per fer més, i bueno, ara aguantar-ho.
Bé, Edu, aquest Vilafranca, que a fora el veiem bé, sí, compacte, però ara falta rematar-ho a Vilafranca, tant, a casa.
El que dèiem, són aquests 6 punts que ens venen ara, fer-lo bons, però estic ben segur que els traurem. Ara jo crec que estem en molt bona dinàmica i fer-los bons. Ja.
Com t'estàs trobant tu a la porteria? Perquè, clar, vens del Barça, no? A un Vilafranca on clar, et demanen més, diguéssim. No? Com, sí, t'estàs trobant tu?
Sí, jo molt bé. Jo, és el que dius, acostumat al que feia allà a Can Barça, i ara aquí, doncs, la veritat, els companys m'estan ajudant molt. M'estic trobant en situacions diferents de hockey, però que crec que també les estic resolent bé, i això, mira, també treure la part positiva.
T'enxufar la directa la primera, però la segona ja no, eh? Això que em portava 0-4.
Ja, bueno, m'hagués agradat fer-la aquesta i també ens hagués donat, però bueno, també l'ha fet bé, crec, jo que he hagut una mica abans, però bueno.
La segona era un moment important, perquè si no es posaven amb el 3-2.
I tant, perquè l'havíem tingut nosaltres un parell de minuts abans i això. Però bueno.
Vinga, enhorabona, Edu.
Moltes gràcies, Xavi.
Vinga, les paraules d'Edu Jurado, el porter del Patí Vilafranca. Ara buscarem a Sito Expósito per fer un parell de preguntes a l'entrenador del Patí Vilafranca després d'aquest empat. Bé, Sito, un empat que podríem dir-lo positiu, perquè aquesta pista serà molt complicada pels rivals.
Sí, l'empat és positiu, però més enllà de que l'Igualada ho ha fet bé i que aquí guanyarà poca gent, crec que hem vist un bon Vilafranca, que la segona part...
Una part, sobretot.
Sí, la primera part potser ens hem vist superats per aquesta ímpetu d'aquests nanos joves, que realment és que ho fan molt bé, i ens hem vist una mica desbordats, això ens ha generat dubtes, però crec que mica a mica hem anat entrant al partit. Quan millor estàvem hem aconseguit empatar, després hi ha hagut aquella directa per mi molt rigorosa, i massa ràpid l'Igualada s'ha tornat a avançar. Però la segona part crec que l'equip ha sortit amb ganes de guanyar, i ha sortit molt ben posat a la pista. En defensa hem sigut molt sòlids i en atac hem aconseguit arribar. Hem tingut també la directa per guanyar el partit, també l'han tingut ells. Vull dir que haguera pogut caure per qualsevol de les dues bandes i marxem satisfets.
Estem veient un Vilafranca que ens agrada fora de casa. Ara falta que a casa veiem també un Vilafranca com el que veiem aquí.
Sí, a més els hi de molts jugadors. Ara el calendari ens dona dos partits a casa, i aquest punt d'aquí el farem bo si la setmana que ve guanyem a casa, perquè si deixem escapar a casa aquest punt d'aquí no val per res, i és un punt que a final de la Lliga és d'aquests que el tens o no el tens i et pot donar moltes coses, perquè aquí guanyarà molt poca gent.
I el farem bo perquè si veus els resultats d'aquesta jornada, avui com que jugàvem els més tard, hem vist tots els resultats, n'hi ha per donar i vendre, que Déu-n'hi-do, eh?
Sí, a més hi ha molts empats, tinc entès, no?
Molts empats, i, però sobretot la derrota del Girona a casa amb l'Sporting Alcoi, el Congrés que només ha empatat a 3 amb l'Alcorcón, per tant, un grup on qualsevol cosa pot passar, no?
Sí, portem dient-ho tot l'any, que difícilment hi hagi un equip que s'acabi escapant. Potser el Palafrugell sembla que té un partit guanyat i també l'ha deixat escapar. La setmana passada ho vam dir, tots els equips havien guanyat d'un gol només, i aquí avui aquesta jornada hi continua havent sorpreses. Nosaltres hem de mirar-nos amb nosaltres, anar sumant punts i quan arribi març i abril a veure quants en tenim. Però insisteixo que avui l'equip hem de sortir molt, molt contents, el treball a la segona part sobretot, perquè sí que és veritat que l'Igualada ens hauria pogut doblegar, però jo crec que hem sigut molt millors a la segona part i que érem mereixedors de treure'l nosaltres.
Cito, vinga, a treballar i enhorabona.
A seguir, moltes gràcies.
Resultats de la jornada 5 a La Plata Sud. Alcobendas 2, Vendrell 2, Congrés 3, Alcorcón 3, Girona 0, Sporting Alcoi 2, Olot 3, Barça Atlètic 5, Espanyol 3, Palafrugell 3, Igualada 2, Vilafranca 2. La jornada dels empats. A la classificació, Palafrugell primer amb 13 punts, segon a l'Igualada amb 11 i en tercera posició el Vilafranca amb 10, empatat amb l'Espanyol, equip que té just al darrere. Màxima igualtat perquè a continuació ja trobem Barça Atlètic amb 9, Alcobendas amb 8, Vendrell amb 7 punts, meitat de la taula, Sporting Alcoi i Girona amb 6, Congrés amb 4 i dues últimes posicions, Alcorcón amb 1 punt i Olot amb 0. Crida molt l'atenció aquest Olot en l'última posició i encara sense haver estrenat el seu caseller, un equip que no va oferir ni molt menys una molt mala imatge contra el Vilafranca fa poques jornades. Aquest proper cap de setmana els partits que destaquem són el Vendrell Igualada B, aquest dissabte a 8:15 del vespre i mitja hora més tard a 8:00 Vilafranca Congrés.
I com li ha anat el Vilafranca de futbol aquest cap de setmana?
Doncs molt bé, perquè aconseguia la tercera victòria consecutiva. L'equip de Parchi Etzara segueix amb la seva línia ascendent i aquest cap de setmana, ahir diumenge, guanyava per 3-2 al Martinenc en un partit que marxava 2-0 al descans amb gols de Xino i de Marc Barrantes. Semblava un panorama ideal, però en la represa els barcelonins aconseguien fins i tot fer l'empat quan només quedava un quart d'hora pel final. Però amb aquest 2-2, a 7 minuts per la conclusió, Ernest Forgas, que entrava feia pocs minuts al camp, feia el 3-2 definitiu rebent una bola dins l'àrea, retallant el defensa i superant el porter amb un xut amb cama esquerra. Per tant, victòria i al final del partit, alegria, satisfacció pel tècnic Parchi Etzara.
Comencem amb un Parchi Etzara que suposo que respira una mica més tranquil després que el seu equip hagi sortit del descens amb aquest triomf a casa, suat, petit, però al final un triomf.
Bueno, important la victòria, però tranquil de tranquil res, no? Perquè ja veiem els resultats que hi ha, això està molt igualat i ara sí, ara estem amb dinàmica positiva i anem tenint els partits, però a la que et despistis una miqueta tornaràs a estar baix, no? Per tant, molt content pel resultat, l'equip va treballant cada vegada més bé, el que sí que li falta és encara molta continuïtat, treballem 40 minuts, 50 vegades, potser una miqueta més bé, però després ens costa mantenir la calma, però bueno, l'equip va creixent mica en mica i l'important és que sap patir i treure els resultats ara.
Ara tu deies que l'equip havia fet una bona primera meitat, havia competit bé aquests 50 minuts, havia marxat el resultat amb 2-0 com l'altre dia a Sabadell i avui ha tornat a costar una mica aquesta segona part. Quina anàlisi en fas i després parlarem dels canvis?
Bueno, pues que els dies contraris també generen coses. Nosaltres ja ens ha faltat una miqueta potser tenir una miqueta més de mobilitat o una miqueta més de pausa en pilota com l'altre dia, que volíem jugar molt directe a la primera situació que se donava d'atac i potser teníem que assegurar una miqueta més la pilota, no? Llavors ens fa que tu perdis pilotes, et comencin a bombejar més pilotes i ells jugaven això, no? Pilotes a l'àrea, segones jugades i aquesta segona part no hem estat tan encertats en defensar-les i ha sigut quan ens han vingut els dos gols.
Deixa'm preguntar-te també per Marc Torres, que ha estat substituït al descans, no sé si ha tingut algun problema.
Sí, sí, ja va portant una miqueta d'acumulació de partits i és un jugador que és molt bon jugador, però físicament doncs, encara li falta una miqueta. I bueno, doncs, per no tenir riscos de que es pugui lesionar fort i això, doncs, hem preferit de canviar-lo.
I d'aquest canvi més forçat a un canvi que li ha donat molt a l'equip, un Ernest Forgas, que l'altre dia el vam veure una mica potser frustrat a Sabadell perquè no li van arribar bones pilotes, avui sí que li ha arribat i ha respost 3-2, gol important per ell i per l'equip.
Sí, sí, lògicament aquest jove, no és el que passa amb un equip que potser és un pèl jove, li falta aquest punt d'experiència, que també a vegades quan es fan canvis has de saber qui entra al camp, no? L'altre dia potser vam pecar de voler fer tot un pèl individual i bueno, aquesta setmana ho hem comentat, que doncs, si segons quins jugadors hi ha al camp els hi hem de donar pilotes i generar-se aquestes situacions, no? I per sort avui ho hem fet.
L'equip ho ha acabat notant, triomf, deies que no respiraries tranquil, però ja acabo, sortir del descens és algú que s'agraeix, no?
Lògicament, una cosa és respirar tranquil, l'altra doncs, bueno, aconseguir aquesta victòria et dona la tranquil·litat per continuar treballant, que els jugadors creguin en el que estan fent i això pot donar més continuïtat a l'equip.
Parxi, suposo que també el fet de 3 victòries consecutives, no deixen de ser números, però suposo que mentalment també l'equip ho afronta d'una altra manera, no? La visita a Sant Just de la setmana que ve, suposo que moralment és un cop important també.
Sí, home, lògicament, no és el mateix venir ensapegant avui aquí, que venies d'una bona dinàmica i se't trenca, en canvi avui la mantens i l'equip veu que doncs, si treballa i competeix bé com ha fet la primera part, doncs els resultats arriben, no? Després una altra cosa és el contrari, el que faci o varia, i llavors aquí ens hem d'adaptar una miqueta, però bueno, jo crec que l'equip cada vegada va fent moltes més coses i s'ha de fer moltes més encara, no? Encara ens falta bastant, però bueno, l'equip va creixent, que és l'important.
No ha perdut a casa, si no m'equivoco, suposo que també, no sé, suposo que li teniu una mica d'estima al camp, no? També mides agafades, no sé si, suposo que mantenir bons resultats a casa és una dinàmica important també.
Sí, l'important és assegurar lo de casa, que tot i així costa molt, però bueno, l'important és assegurar lo de casa i a partir d'aquí, doncs, si assegures lo de casa, llavors allà fora pots anar amb més tranquil·litat a treure alguna cosa.
Doncs amb aquesta victòria el Vilafranca que tanca la jornada fora del descens, desè amb 11 punts i a només 3 punts de la zona de play-off descens. Aquest proper cap de setmana, partit al camp de l'Atlètic Sant Just, dissabte a 6:15 de la tarda.
I un apunt per saber com anar a la mitja marató de l'Espirall.
Doncs sí, corrent, com també van fer els atletes, els més de 1.000 atletes ahir a la 46a edició. En categoria masculina, Albert Ferrer, primera posició, amb un temps d'una hora 9 minuts i 20 segons, millor registre dels últims 6 anys. I en categoria femenina, també guanyadora Gisela Carrión amb 1 hora 20 minuts i 45 segons, el millor registre en categoria femenina dels darrers 17 anys. Déu-n'hi-do.
Moltes gràcies, Eric. Bona setmana.
Que vagi molt bé.